Passen 6 minuts de les 11. Freddy Contreras, bon dia.
Bon dia.
És el nostre home del cinema que ens continua acompanyant, malgrat el tancament dels cinemes, cada divendres per parlar de cinema, per recomanar pel·lícules, perquè seguim veient bon cinema. S'està allargant això, eh?
Molt, moltíssim, i no sé, jo sempre s'intenta ser optimista, no? I segueixo sent, però amb les noves mesures que s'estan anunciant, no? Aquesta prorrogació del toc de queda i bé, doncs això que encara es queden, sembla que aquestes mesures es quedaran un temps, doncs sap greu, però bé, intentarem portar el cine cada setmana, la mateixa il·lusió.
El cinema s'inspira en la realitat i a l'inrevés, i tot és inspirat en la realitat, en un fet que succeïa el cap de setmana passat per fer la teva tria de pel·lícules de videoteca.
Sí, perquè bé, és el que dèiem, no? Hi ha mesures massa extremes. Crec que el que afecta, sobretot al món cultural, és massa extrema amb aquest tancament de sales de teatre, de cinema, sobretot, també, no? I clar, el cap de setmana passat, doncs, va passar aquest acte multitudinari a la Sagrada Família. Clar, jo com a persona que la religió, bueno, ara ja em queda molt lluny i que sí que sóc molt fan del cinema i m'encanta, ja ho sabeu, doncs em va semblar una falta de respecte per ser suaus. Podria dir moltes coses, però em sembla que no toca tampoc.
Serem suaus, són les 11 del matí.
Exacte.
Però sí, falta de respecte està bé.
Està bé.
Per definir el que vam sentir molts.
M'ha vingut ara, no estava preparada aquesta paraula, per tant estic content que m'hagi sortit bé. I bé, doncs, com que cine-església han anat bastantes vegades de la mà, la religió, el cinema, s'ha representat de moltes formes i aquí doncs, us he portat una tria per veure com la religió ha influït o ha entrat a la història del cinema i bé, una mica de tot, eh? Vull dir, hi ha llocs on la religió es veurà una mica més afectada en el sentit de que s'utilitza per coses no gaire bones i en canvi doncs, hi ha llocs que la religió és el motor de la pel·lícula i està explicada d'una forma molt perquè nosaltres també hi entrem, els que la religió ens queda més lluny.
Comencem aquesta selecció, què proposes?
Per començar, El diable a totes hores.
Felicidades, Arby.
Felicidades.
Felicidades.
Cumpleaños feliz.
Chaval, esto era de tu padre. Trajo de la guerra, yo pensé que tu padre querría que la tuvieses.
Es el mejor regalo de mi vida, gracias.
El cómo y por qué podían estar conectadas personas de dos puntos en un mapa entre los que no puede trazarse ni una línea recta es algo crucial en nuestra historia en Knockemstead.
¿Alguna vez piensas en cómo acabamos huérfanos y compartiendo hogar?
Sé bien lo que hizo mi padre.
Algunos lo achacarán a la suerte.
¿Hace fotografías?
Solo cuando encuentra una sonrisa lo bastante bonita como para merecer que la inmortalice.
Otros dirán que fue la voluntad de Dios.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
De predicador no tiene nada, es como los desgraciados de la radio.
Visto a toro pasado, no les quedó más remedio.
Esto está lleno de hijos de la grandísima puta.
Perdone, predicador. ¿Tiene tiempo para mí?
Mira, estudié una cosa que se llama delirio. Una creencia que resulta falsa. ¡Son nuestros delirios los que nos llevan al pecado! ¡Delirios!
De la tria que has fet avui, aquesta és la més nova, la més recent, és d'aquest mateix 2020.
Sí, exacte. Jo quan bueno, vam tornar al cinema, us vaig comentar que aquesta era una pel·lícula que havia tret Netflix, producció Netflix, i que era molt interessant, o semblava ser, clar, jo en aquell moment no l'havia vista, i quan la vaig veure i em vaig plantejar aquesta temàtica del dia d'avui, vaig pensar, aquesta pel·lícula ja ha d'anar de cap, i així també aprofitem per, doncs, per tornar-la a treure, perquè és un dels continguts de Netflix més interessants d'aquest any, però no ha sigut del més popular. És una pel·lícula on la religió, com deia abans, no? Bé, a veure, la història, per començar des d'un principi, la història és de l'Amèrica profunda, no? Entre afectada per les guerres, i ens explica com diverses persones d'uns poblets de l'estat d'Ohio i em sembla que West Virginia es van entrecreuant i són històries molt violentes i que acostumen a acabar molt malament.
Molt sinistra, la pel·lícula, tot el to.
Sí, és un to que ja li diuen, en castellà li diuen el gótico sureño, que també s'han fet llibres, s'han fet altres pel·lícules, i aquí l'aprofiten. No és, explica normalment aquestes dues vessants, no? La cultura de la gent d'allà i com afecta l'estat d'Amèrica profunda, per dir-ho d'alguna manera, i com afecta les seves actituds o la seva forma de viure i les seves feines, no? Normalment. I aquí doncs ens explica com un excombatent de la guerra torna traumadíssim i té un fill i aquesta mena de ell veure aquesta violència a la guerra, com es transmet al fill i com tot això al final acaba imposant-se la vida del fill, no? Aquí la religió està present en el fet de que per alguns la religió és per sanar l'ànima, per donar-li tranquil·litat, i els altres li donen el motiu, és pel motiu pel qual fan tantes maldats. Com deies tu, també és una pel·lícula, diríem, amb tocs sinistres, de por, però en cap moment fa por, no? Simplement el que fa més por és els actes dels personatges, i tenim escenes xungues, vull dir, són escenes violentes.
Hi ha crucificats,
hi ha morts, totes les morts són per causes no naturals, per tant, són morts violentes, són morts de malaltia, són morts no agradables, però sí que la pel·lícula el que fa és ficar-les, però d'una forma molt distant, sense recrear-s'hi, i sobretot d'una forma molt ràpida. Per tant, veus una mort i s'acaba aquella mort, no? O sigui que dona conseqüències, però no s'hi recrea, i això està bé. I al final és aquesta dualitat de la religió en aquesta pel·lícula, on hi ha personatges que utilitzen, entre cometes, no? Utilitzar per donar tranquil·litat a la seva ànima, i els altres per com a motor dels seus actes dolents.
Motor de destrucció, oi?
Exacte. El més interessant de la pel·lícula va rebre crítiques molt desiguals, a mi em va agradar bastant, i de fet, si podem fer un podi a final d'any, segurament estarà el meu podi, no? Bueno, el meu podi, o almenys el meu top 10. Però el que és interessant de la pel·lícula és el seu repartiment, no? Comencem per Tom Holland, el nou Spider-Man, que fa un gran paper, amb un paper dramàtic que jo no li havia vist i és molt interessant. I després seguim amb Robert Pattinson, també aquest actor de moda, la Mia Wasikowska, el Bill Skarsgård, no? Per tant, és un repartiment molt nutrit i és el que realment aguanta la pel·lícula. La pel·lícula, que m'he oblidat de dir-ho, és una adaptació d'una novel·la de Pollack, que també es diu igual, es diu El diable a totes hores, i es veu que és molt fidel. Jo el llibre no l'he pogut llegir, però es veu que és una pel·lícula que sí que té molt de respecte per l'obra.
Hem començat amb la pel·lícula més recent, més nova, i ara seguim amb la més antiga de totes les que has triat.
Sí, La vida de Brian.
Pueblo de Jerusalén, Roma es vuestra amiga.
El siguiente, crucifixión. Bien, salga por esa puerta, línea a la izquierda, una cruz por persona. El siguiente.
Esta cruz no es mía.
Tiéndete, que no tengo todo el día.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
¿Frente Judaico Popular?
Somos del Frente Popular de Judea.
¿Puedo entrar en vuestro grupo?
El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos.
Hay que confesar que en cuestión de imperios este es el número uno. Así que a partir de ahora va a haber que dejarse de charlas y ponernos manos a la obra.
must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin.
Què podem dir de la vida de Brian, dels Monty Python, delirant, amb gags memorables, una de les millors paròdies de la història del cinema, després de tants anys?
Sí, ja sabeu que sóc un cineasta molt recent, per dir-ho d'alguna forma, i aquesta pel·lícula és del 79, per tant, entre moltes cometes, no em queda dins del meu radi més proper de pel·lícules. Però el que passa és que a casa sempre hi ha hagut molta devoció per aquesta pel·lícula. Llavors, jo la vaig mirar per curiositat, també la tenien en DVD, dic, posa-la. I vaig trobar una sorpresa, no? La pel·lícula explica com el Brian neix també al pessebre i per, no sé, casualitats molt boges, el confonen amb el fill de Déu, no? Clar, això ja... En la història aquesta ja una mica esbojarrada, sumat amb l'humor Monty Python, et pot donar, doncs, el que deies tu, no? Gags memorables. Jo, precisament, el que m'agrada més és un el de la lapidació. Em sembla que és algo de les coses més boges que he vist mai i més gracioses. I tot i ser el que dèiem, no?, del 79, és una pel·lícula que a mi em segueix fent molta gràcia i que aquest humor sigui tan vigent i que sigui... també puc dir, en certs punts, molt crític amb la religió, perquè al final el que fa és riure molt de fanatismes i de... no sé com dir-ho, no?, d'aquesta fe cega cap a una figura, doncs que també no ofengui, sinó, clar, tu és en clau d'humor i de sàtira. Segur que algú es va ofendre en el seu moment i segur que ara algú la mira...
Sí, va tenir moltes dificultats per rodar-se... Van haver d'aturar el rodatge quan ja estaven tots desplaçats a Tunísia, em sembla, i a punt. I saps qui els va salvar, que ho he descobert ara?
Sorprèn-me, no, ho desconec.
Un ex-Beatle, George Harrison.
Ah, sí?
Ja tenien el set tot a punt a Tunísia per començar a rodar i la major que ho tirava endavant es va fer enrere perquè no havien llegit bé el guió i quan el van llegir bé algun productor va dir parem màquines, no? I qui els va salvar va ser George Harrison, que se'n va assabentar i va finançar, hipotecant casa seva, els 4 milions de lliures que calien per tirar endavant la pel·lícula.
Li va sortir genial, em sembla, molt arriscat, no? Al final és això, la gent de la cultura s'han d'ajudar, no? Ja ho veiem, ara també ho estem tornant a veure, i a mi em sembla, doncs, un encert, no? Al final és una pel·lícula de riure, d'humor, de molt sarcàstica, també... Podem dir, tot i que a vegades sembla un humor molt, molt tonto, també té el seu punt de duresa allà darrere. I per tant, a mi em sembla un encert, igual que les pel·lícules de Monty Python, Els Cavalleros i la Messa Quadrada, no?, que versiona aquest...
El rei Artús.
El rei Artur i la Taula Rodona. Doncs, clar, al final és una sàtira molt potent i això és molt divertida i també recupereu-la, torneu-la a mirar, que tornareu a riure, no?
No sé si ara seria possible una sàtira com aquesta, perquè ara ens ofenem per res de seguida. I tot va al jutge i la gent acaba exiliada i hi ha un munt de dificultats.
Jo crec que el nivell d'ofensa, o sigui, el nivell de podem dir, si se'm perdona, de pell fina, no?, d'aquesta sensibilitat massa alta, jo crec que està més o menys per allà, no? L'únic que, clar, s'han posat de moda, doncs, aquestes coses, les querelles aquestes, no? I clar, com que també surten endavant i a vegades surten, doncs, amb judicis molt favorables a aquesta querella, doncs, clar, que es posa molt... Que se segueix tirant endavant coses d'aquestes, no? Jo recordo ara mateix a Willy Toledo, que està bastant... Bueno, collat, ara no sé com ha quedat el tema, però...
Willy Toledo, Baltònic... Sí, la llista és llarga.
Bueno, més que res el Willy Toledo, perquè també es va cagar amb la...
Sí,
bueno,
amb la mateixa casa.
Exacte, que bé hem dit.
Hi ha la casa del rei, hi ha la casa, la casa gran, la casa de tots, la casa de Déu.
I les xarxes socials, evidentment. Sí, Twitter a vegades és un abocador de crítiques i de molt males paraules i, clar, això ho fa molt fàcil.
Un clàssic molt vigent i amb el qual gaudir encara, revisitar aquesta vida de Brian dels Monty Python. Tornem a una pel·li molt, molt recent.
Los dos papas.
Pío XIII fue un gran papa. Pero la vida evoluciona a pesar de nosotros. Ahora soy el nuevo papa.
Hemos terminado, Santo Padre.
¿Ya? ¿Sin desnudos?
Santo Padre, tengo que decirle algo.
Lenny Velardo ha despertado.
¿Qué hacemos ahora?
El Vaticano atraviesa una profunda crisis.
Tienes una sobredosis de escándalos sexuales.
Y Pío XIII va a volver.
¿Quién es el Papa ahora?
La decisión de ver al mundo feo y malvado ha hecho del mundo algo feo y malvado.
Tiene dudas. Y la duda es un arma.
Tarde o temprano, todo saltará por los aires.
¡Rezad!
Pío XIII ya no es querido, sino idolatrado.
¿Eres un santo? ¿Eres un charlatán?
¿Crees que estaba solo? Vas a tener que resignarte a creer en mí.
No se hacen tratos con el diablo.
Eres un peligro para los demás. Un niñato irracional y temerario.
Aquests dos papes, aquestes dues veus, són Benet XVI i el papa Francesc.
Exacte. Aquí la pel·lícula que ens explica és la passada testimoni, no?, d'aquest càrrec del papa, del Benet XVI, interpretat per Anthony Hopkins, i del papa francès, interpretat per Jonathan Pryce.
Brutals tots dos.
Sí, s'ha de dir que jo aquesta pel·lícula, quan la vaig veure, perquè l'any passat va ser és del 2019, és la que va tenir diverses nominacions, tant als Globus d'Or com als Oscar, i a mi automàtica em feia mandra. Però, bueno, la mires, no?, perquè dius, si fa tant de ressò és per alguna cosa. I al final em vaig sorprendre molt... Molt gratament. Evidentment, aquí el paper de la religió no cal ni que l'esmentem, no? Vull dir, estem ficats al gran estament, bueno, l'estament més alt de la religió. I crec que l'encert que deies tu són els dos actors, evidentment, que defensen un guió que també és bastant de ferro, és de ser aquest guió. Està molt ben escrit i on els casos de pedofília... Aquesta mena de renovació de l'Església, no?, que Benet XVI estava s'han de mantenir les tradicions i les costums, i en canvi el papa Francesc és més de obrir, no?, doncs de veritat que l'Església sigui la casa de tot i de castigar qui no fa bé les coses. I per tant aquest relleu també és molt interessant i ho fan d'una forma lúdica que, com deia abans, una persona allunyada de la religió com jo, doncs li acabi interessant el tema ja només simplement de que aquesta mena de donar el testimoni de les coses velles a les noves, no?, que també la podríem traçar paral·lelismes amb altres contextos com el cinema, el teatre o altres ciències o altres, bueno, doncs això que deia, altres contextos, no? És veritat que la pel·lícula a vegades s'agafa llicències molt grans, hi ha el moment Fanta, només direm això perquè no vull fer spoilers, que és, em sembla, no va passar, jo diria que no va passar, però és una, sí que és una llicència que molt interessant i que al final el que acaba fent és també donant altres més capes, no els dos papes, no? Que no un és tan dolent i l'altre és tan bo, és al final les postures o la idea és la mateixa, l'únic que dur-la a terme, a escampar-la, no? a divulgar-la és diferent.
Si se li pot fer un retret és que és una mica massa blanca, que sí que toca temes crucials de l'Església d'avui, els escàndols, la pedofília, els comptes malportats del Vaticà, però no hi aprofundeix i surten de passada.
El problema d'aquestes pel·lícules, si tenen tant ressò mediàtic com van tenir els premis, és que acostumen a ser blanques, no? Poder també és amb la línia del que deies abans, quan tens una pel·lícula tan, podem dir, entre cometes dura, com era La vida de Brian, tot i sent una pel·lícula sempre encarada a l'humor, sí que costa més tirar-les endavant i la por, el ressò que pot tenir negativament, és el que fa que aquestes pel·lícules doncs blanquegin tant, no? Ara mateix, així per dir-ho d'alguna forma, la pel·lícula nova del Juicio de los Siete de Chicago és una gran pel·lícula, però també acaba sent una mica blanca pel fet de que li falta també aquesta crítica política, no? Tot i així, són grans pel·lícules que, evidentment, a algú sempre li agradaria una mica més de duresa, però sí, sí. Molt interessant, si més no, un vistasso sempre se li ha de fer.
Sí, sí, jo la vaig disfrutar molt, aquest duel entre Hopkins i Price és brutal i poca acció es fonamenta en aquests diàlegs que deies tu i en el paperot dels dos actors. Anem per una altra pel·li, què proposes?
La vida de Pi.
Estaba en una cafetería cuando el anciano de la mesa de al lado se puso a hablar conmigo. Me dijo que tienes una historia apasionante.
Quizá lo sea. ¿Por dónde empiezo? Nací y me crié en uno de los lugares más bellos de la Tierra. Aquella fue una época llena de prodigios que nunca podré olvidar. Pero cuando mi familia decidió trasladar el zoo al otro extremo del mundo, fue cuando empezó mi viaje más increíble. Lo que te voy a contar ahora quizá te resulte difícil de creer.
Quatre Oscars que es van dur la vida de Pi d'Ang Lee.
Sí, 2012, ja ho hem dit tot, no? Ang Lee és un cineasta asiàtic també molt afincat als Estats Units i que normalment treballa ja amb actors americans. Alguna cosa que es caracteritza aquest home és perquè la tecnologia que posa en disposició de la pel·lícula és molt gran, no? I amb el tràiler ja pots veure grans imatges i al final la pel·lícula també són grans imatges. Per mi, el que passa és que la pel·lícula es va desinflar una mica, no? Vull dir, sempre esperaves molt i quan dius hipernominada, també esperes, no?, molt, i se'n va desinflar. Però sí que al final, sabem que és un noi que va en un vaixell ple d'animals, perquè el seu pare treballa al zoo i em sembla que els han de traslladar de diferents països, hi ha un naufragi, i el que passa és que es queda un noi amb una barca i un tigre, no? I és al final com aquesta relació entre el tigre i el noi, doncs, bueno, es va fent més estreta i això. La religió aquí està en la gran metàfora que és aquesta història. Sense entrar en spoilers, al final posen una gran frase, una gran reflexió, que al final és on podem veure, i aquí el paper de la religió, i és on també aquí tenim la metàfora, no?, de la religió. És molt interessant.
Quatre Oscars que van ser justament pels efectes visuals, la fotografia, la direcció i la banda sonora. Una gran pel·lícula, aquesta Vida de Pi, juntament amb totes les que ens has proposat. Freddy, gràcies per
a vosaltres
mirar la videoteca i fer-nos tota mena de propostes. Seguirem així fins que reobrin els cinemes.
I tant. Fins la setmana que ve.
Gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ara són 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa. La família de Pau Pérez demana la pena màxima per als tres processats per l'atemptat de les Rambles. 3 anys i mig després de l'atemptat a les Rambles de Barcelona i Cambrils i de la mort de 16 persones, entre elles el vilafranquí Pau Pérez, ha començat el judici contra els processats Driss Aukabir, Mohamed Auli i Said Ben Laisa. A aquestes tres persones se les acusa de col·laborar amb la cèl·lula terrorista, fabricació d'explosius, intents de causar danys greus, però no d'assassinat. És per això que les famílies de les víctimes s'han postulat com a acusació particular. A Ràdio Vilafranca hem parlat amb el Guillem Pérez, germà del Pau, per saber com estan vivint el judici i què n'esperen d'aquest. El Guillem ens explicava que, malgrat que els han aconsellat no estar pendents del judici, el primer dia el van estar seguint. La família del Pau vol la màxima pena per als tres processats. Creuen que, tot i no ser el braç executor, tots tres són assassins també del seu Pau. D'altra banda, l'Ajuntament de l'Arboç obre de nou el plaç o el termini per demanar les línies de subvenció de fins a 500 euros en el pagament de taxes de comerços i serveis de proximitat. L'Ajuntament de l'Arboç obre aquest nou termini per als comerços al detall i serveis de proximitat que no es van presentar durant el primer termini per optar a les tres línies de subvenció de fins a 500 euros. En aquesta ocasió, l'Ajuntament, conscient de les circumstàncies especials que es diu viu a data d'avui, tenen paralitzat a gran part del teixit productiu i assistencial i dels serveis del municipi, i així han simplificat el procés per demanar aquesta ajuda per facilitar que més comerços i serveis s'hi adhereixin. El consistori vol ajudar aquests comerços que s'han vist obligats a tancar i haver de fer front igualment a les obligacions tributàries relacionades amb la seva activitat. El PDeCAT del Penedès defensa l'obertura de bars, restaurants i oci nocturn perquè és segur. El Partit Demòcrata del Penedès considera inflexibles i discriminatòries les mesures preses per part de la Generalitat al sector de l'hostaleria. La formació considera que la situació és límit per a aquest sector, que engloba a milers de treballadors a la comarca. Defensen acordar l'activació a mesures de major prevenció, protecció i cura i que, si és que segons aquesta informació, ha quedat demostrat que els contagis del personal i els clients en el sector de l'hostaleria, a mesures restrictives per evitar-lo, han estat anecdòtics, d'un 0,5%. Des del PDeCAT del Penedès exigeixen a la Generalitat que es posi en contacte amb les associacions de comerciants i gremials de bars, restaurants i d'hostaleria de la Vegueria Penedès perquè implementin un protocol per poder obrir. Així mateix, el partit vol que es reconegui la simetria del país perquè la realitat de la Vegueria Penedès no és la mateixa que de l'àrea metropolitana de Barcelona. I d'altra banda, hem d'apuntar-vos també que hi ha entrada gratuïta els diumenges a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia mentre durin les restriccions de moviment entre municipis. Les 5 seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya, incloent la de l'Olèrdola, obren les portes de manera gratuïta tots els diumenges mentre durin les restriccions de moviment entre municipis decretades per combatre l'extensió de la Covid-19. Així, qui ho desitgi pot entrar de manera gratuïta al conjunt monumental. Pot ser una molt bona ocasió perquè els veïns d'Olèrdola descobreixin o revisitin, si és el cas, la gran riquesa patrimonial que conté la seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya. També tindrien l'entrada gratuïta tots aquells que arribessin al conjunt d'Olèrdola fent esport provinents d'algun municipi limítrof, és a dir, els d'Avinyonet, Canyelles, Castell de Gornal, Santa Maria dels Monjos, Sant Cugat Sesgarrigues, Olivella o Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I encetem l'última secció d'aquest divendres amb l'entrevista de caràcter. Avui parlem, ara que estem ja arribant a les 12 del migdia, d'aperitius, concretament de la ratafia. I és que la cunitenca Laura Frías ha creat una ratafia artesana durant el confinament. Per això tornem a Domenys. Lourdes, explica.
Bon dia, Sílvia. Avui, com bé deies, estem a tocar a l'hora de l'aperitiu i ja tenim ganeta. I per això anem a posar-li més sabor amb un aperitiu molt conegut, que és la ratafia, i per això ens anem amb l'artesana que l'ha creat, que és la Laura Frías de Cunit. Molt bon dia, Laura, com estàs?
Bon dia, molt bé, mira, aquí estem.
Com portes el confinament? Bueno, aquest mig confinament.
Sí, bueno, mira, anem fent com ho podem, no? Ens movem pel municipi i gaudim del municipi.
Doncs sí, Cunit ara mateix deu estar de luxe, no?
Sí, mira, bueno, les segones residències encara n'hi ha algun que encara ve els dijous, eh? Però bueno, molt bé. Tranquilets.
Bé, Laura, l'altre dia sortia al Tarragona Digital de la mà del Marc Itart una notícia de que la ratafia artesana que havia sortit del confinament i que precisament l'havies fet tu. Tu i jo ens havíem vist fa uns anys, em sembla, però explica'ns una mica, primer, la teva formació i què et porta a acabar fent aquesta Ratafries, que és la teva marca personal.
Doncs mira, jo vaig començar estudiant viticultura i enologia a Espiells, vaig començar el 2018, i vaig fer el grau superior pues, perquè m'agradava molt el tema del vi i tot el tipus d'elaboració i pues, no em veia tant amb la part de sommelier, que potser és la més coneguda que hi ha, i pues, em veia més amb la part elaborativa, sinó, o el camp o el celler, quasi més el celler que el camp. I just amb una d'aquestes matèries que tenia era elaboració de destil·lats i licors, i pues, el meu profe, que bueno, és molt impulsor de la ratafia, ens va fer la pràctica de vermut i ratafia. I a mi em va cridar molt l'atenció. I era un tema que em tocava una mica l'atenció, però al veure'l em va cridar encara més. I la pràctica es va quedar a mitges pel confinament. I llavors van sortir uns cursos de la confraria de la ratafia, que els feien conjuntament amb una cooperativa, que és la Sobirana. I t'enviaven el pack a casa i feien, bueno, per Skype, també feies com un curs i t'explicaven totes les propietats de totes les herbes, com elaborar-la, tal, però al final la recepta la feies tu, saps? Ells no et deien què li havies de tirar exactament, ells t'indicaven, et portaven pel camí i tu anaves fent conforme anaves veient. I llavors vaig elaborar la ratafia i mira, doncs durant el confinament del confinament va sortir això i llavors doncs la tenia aquí a casa i la meva parella em va dir, embotella-la, no sé què, i vam fer unes etiquetes i això, la vaig repartir amb una quanta gent i pues, això es va anar fent més gran, que ha volat tot i ja no en tinc.
Déu-n'hi-do, perquè vas fer 5 litres?
Sí.
I aquests van volar, literalment?
Van volar, ja no em queden. Perquè... I ara pues, n'estem fent més, de fet el vaig fer al meu pis, i ara bueno, m'he hagut de mudar les golfes de casa a la meva àvia per poder-ne fer-ne més perquè ja tinc més espai, però és que clar, no tinc tampoc ni... Jo visc com un pis, no en una casa, no tinc lloc.
Déu-n'hi-do, perquè ara sembla que sigui molt fàcil, no? Però jo he estat investigant una mica què és la ratafia i com es fa, i hi ha diferents tipus de ratafia, no? Però... Clar, una cosa és dir, està bona, i una altra cosa és preparar-la i elaborar-la. A més, si no m'equivoco, vas tenir problemes per a trobar tots els materials durant el confinament, no?
Sí, clar, el principal problema era això, que no poder sortir de casa, doncs... Sí que l'ideal doncs, és anar a buscar les herbes, tal... També vivim en una zona que no s'hi fan totes les herbes, que potser t'agradaria ficar-li. Llavors vaig tenir la sort que en aquest curs també van la caixa amb material amb alcohol, que era com el més difícil d'aconseguir, i les herbes i les nous verdes. I després, quan ja ens van desconfinar una mica, sí que vaig poder anar a Cubelles i mon tiet coneixia un noguer, perquè aquí a Cunit tampoc no n'hi havia cap, i em vaig agafar unes quantes nous verdes i llavors vaig dir, necessito més. I la meva parella me'n va baixar del seu poble, però és que tampoc no...
Déu-n'hi-do.
No tenia... Sí, unes peripècies per fer la ratafia.
Perquè de què està composta exactament la ratafia o la que tu fas? Si es pot dir, òbviament, no cal que ens diguis tots els ingredients perquè si algú et vol plagiar que no sigui tan fàcil.
Sí, bueno, la meva principal... O sigui, principalment tinc unes 35 herbes o així i nou verda, que és el principal. Mentre elles, pues, també... No són només herbes, també hi ha vell de llimona, hi ha canyella, hi ha, no sé, hi ha nou moscada, hi ha moltes coses, hi ha, al mig també hi ha farigola, hi ha romaní, les típiques que podem conèixer potser més, però després n'hi ha d'altres pues, una mica més, pues, potser no coneixem tant, que potser la ruda o l'herba de Sant Joan, coses així. Però bueno, n'hi ha un fotimer. No me les sé ni jo de memòria, les tinc apuntades.
Perquè aquestes 30 i pico que em comentaves, és perquè hi ha un llistat o perquè tu decideixes mesclar aquestes herbes?
Bueno, a ells, ja et dic, a mi les que em van enviar, però n'hi havia 40 i llargues, per a les que em van enviar. Llavors tu, ells anaven indicant, rotllo, mira, si aquesta n'hi fiques es notarà molt. Si aquesta n'hi fiques tanta, no es notarà. Si li fiques això tindrà un toc més anisat, si li fiques un altre tindrà més un toc de sotabosc. I doncs tu amb això t'anaves creant com la ratafia que tu volies, al final hi ha quatre variants, pot ser, o unes quantes més variants, i doncs tu te n'anaves una mica més, doncs, si la vull més de sotabosc, si la vull més així més anisada, si la vull més fresca, doncs tu t'anaves, o més cítrica, doncs tu anaves enfocant les herbes, que t'anaven dient, aquesta li aporta això, doncs pues anaves mirant, i al final, pues, jo què sé, potser hi ha gent que la que va fer pues, no li va agradar, i el que ha de fer pues, ha sigut canviar la recepta, un altre cop que em falli, pues, fer-la diferent.
Uh-huh. Escolta, Laura, i el procés d'elaboració, arribar a aquestes 30 i pico d'herbes, aconseguir tots els materials, com va ser? Tenies clar com ho volies o era una mica aventura?
Bueno, era una mica aventura, ja t'ho dic, perquè no n'havia fet mai. Havíem fet el que havíem fet a l'escola, però clar, al final, pues, sí que ho tens apuntat, però tampoc no pots. Dius, mama, m'aventuro a fer alguna cosa nou. No pots copiar la ratafia a l'escola, no?
No, no queda bé.
I llavors pues, vaig dir, va, faig a veure, la faig així, i si veig que no m'agrada, pues, un altre dia la faig diferent. I això perquè, de fet, dels 5 litres, pues, no tots de base... i tres d'una altra. Amb el que amb els materials sobrants que em van quedar. I pues mira, després també les nous verdes, clar, es cullen per voltant de Sant Joan, perquè si no queden dures. I llavors vaig agafar i seguint les pautes de l'escola, que l'escola les congelava el meu profe per poder fer les pràctiques al gener o així, pues em vaig congelar el congelador de casa. I les tenia congelades, bueno, de fet les tinc congelades, per poder-la fer durant tot l'any.
Interessant. Interessant. I a nivell de temps, l'elaboració, anem a preparar-ho, destilar-ho, no sé com, no tinc ni idea com es fa, però a nivell de temps costa molt fer-ho o no?
Bueno, a veure, si passes un rato decidint les herbes o si no tens la recepta, pues buscant-les i tal... Passes un rato, però al final això el que has de fer és macerar per si sol. No ho has de destilar ni res. Així que tu ho maceres i ho deixes 40 dies al sol i serena, que li diuen. I pues això, al final, tardes... El que més tarda és el procés aquest de maceració, perquè tu tampoc no hi pots intervenir gaire. Tu pots anar mirant, pues mira, està agafant aquest color, però al final també vas una mica... Si la primer cop vas una mica cegues.
Sí, perdona.
I això, i després pues, sí que tardes una mica més, pues, depèn dels litres que tinguis en filtrar-la, com la filtris, perquè pues, també és convenient filtrar-la per arrossegar impureses i això, i pues, després s'afegir sucres i això, i fer els càlculs.
I ja està, molt fàcil.
Sí. Bueno, fàcil.
Per tu...
Ara, bueno, per mi tampoc.
Ara m'estic veient jo intentant fer un licor o un aperitiu com el que has fet tu i no sabria ni per on començar-hi, ara mateix.
Sí. Bueno, clar, al final és fàcil per una persona que potser o té una mica de formació o això, saps? O ha viscut a casa, perquè clar, pensa que moltes ratafies pues, neixen de del que s'ha viscut a casa. A casa meva no es feia ratafia. Al final he sigut jo la primera, saps? I vaig dir, bueno, pues li fico la meva marca. Si no, potser hagués sigut ratafia de conit de l'àvia o alguna cosa així.
També és veritat. Escolta, durant els 60 dies que estava en sol i serena, sí que és veritat que et va passar alguna anècdota que els veïns estaven intrigats, no?
Sí, perquè a sobre, com a la meva finestra, tinc una reixa. I llavors vaig agafar i vaig dir, bueno, pues, perquè no li toqui el sol directament, perquè tampoc no és bo, perquè se't pot evaporar l'alcohol i això, vaig dir, bueno, pues, hi fico com... Vaig agafar com una samarreta vella, i la vaig ficar així com en precinto i això, perquè no li donés plenament a les 12 del migdia el sol, perquè clar, això pot arribar a molts graus tenint alcohol a dins.
Clar.
I vaig agafar i clar, després pues, jo què sé, baixava a llançar la brossa. O m'escrivien els veïns i em deien, què és aquell drap que tens a la finestra i què són aquells pots? I la meva tieta també un dia m'ho pregunta, em va dir, viu just davant meu i veu la meva finestra. I agafa i em diu, què són aquestes calces que tens aquí penjades?
Que bo! És a dir, que tenies el vecindari loco perdido.
Sí, sí. Sí, sí, ara, bueno, ara quan han vist que ja traia la ratafia, potser ja... i han lligat caps que era això.
La marca, jo crec que molt encertada, no?, també.
Sí, bueno, jo sóc una persona que m'ha agradat molt els jocs de paraules i aquest sentit de l'humor de fer jocs de paraules i, pues, vaig dir, pues, ratafia, pues, que sembla ratafria, és el meu cognom. Pues vaig dir, endavant amb aquesta marca, ja està bé, tothom em coneixerà, per això. De fet, ho anarà... Ai, tothom està amb el cachondeo de ai, la rata fries, ai, la rata fries, i al final la rata fries seré jo i no la rata fia.
I el tema del disseny gràfic de l'ampolla, com va sorgir?
Doncs la rata, això, perquè jo volia fer una rateta així, perquè ja vaig dir rata fries, doncs ja una rateta però que tingués algú meu, i la meva particularitat doncs al final són les ulleres. I llavors la meva parella em va dibuixar una rata i llavors li vaig dir, ah, fica-li unes ulleres, no sé què. I les lletres també, li vaig explicar a veure com les volia i me les va dibuixar ella. I doncs vaig imprimir i vaig dir, ah, doncs m'agrada. Però bueno, ara estem mirant a veure si l'hem canviat una mica i a veure si la podem fer una mica diferent. Uh-huh. Seguint l'estil, però diferent. Estem mirant a veure com podem fer-ho.
És a dir, que ara mateix estàs en projecte d'innovació? Tu estàs plantejant seriosament el tema?
Bueno, estic plantejant-me una mica seriosament el tema de fer-ne més, perquè veig que això està sortint i que la gent en vol, pues dic endavant, si podem. Clar, al final jo tampoc no tinc els medis ni per invertir molts diners per fer-ho així, com diguem, una mica més legal. Uh-huh. O sigui, ho feia de manera artesana a casa, de manera de... pues no podré fer una producció, no sé com fa, potser qualsevol tipus, qualsevol ratafia comercial. Uh-huh. Però bueno, mira, per abastir una mica la comarca.
Escolta, perquè ara mateix vas acabar el curs a l'Escola Agrària de Viticultura i Enologia de Sant Sadurní d'Anoia, i ara quin és el següent pas que et planteges a nivell professional o d'estudis? Tu ets molt joveneta, Laura.
Clar, al final tinc 20 anys i al final, pues, no sé, m'agradaria... Al final m'agradaria trobar una feina en el meu món, saps? En el món del vi i això, perquè al final és el que he estudiat i també m'agrada, saps? Però bueno, mai deixar-ho de com vagi a fer ratafia, ara ja.
Has trobat el teu món, ara mateix?
Sí, sí, ara ja... I mira, si alguna empresa em vol contractar per fer ratafia, endavant.
Fem una crida des d'aquí, des del Penedès en xarxa.
Sí, sí.
Perquè si algú vol, doncs li passarem el teu contacte amb molt de gust i aleshores ja trucaríem perquè ens expliquessis com es fa a nivell industrial.
Això està fet.
Escolta, Laura, i de graus quan ens té? Perquè clar, això és una altra. A la ratafia he estat llegint que són bastant graus, és com un aiguardent, no?
Bueno, està envoltant, la meva està envoltant d'uns 25. Hi ha uns límits per dalt i per baix, però la meva la tinc en uns 25, que tampoc no és de les més fortes. Però està molt compensada a nivell de sucres i a nivell de botànics. I llavors, pues, quan tu la tastes, potser si provés un altre licor de 25 graus, pues sí que notaries un cop més fort. Però la meva ratafia, pues, no notes aquest impacte tan fort. És digestiu, però no notes aquest boom d'alcohol.
Uh-huh. I abans parlava si és més anissat, si és més de sotabosc. La teva quin punt té?
Bueno, mira, la meva... jo li notava així un puntet de sotabosc, però quasi tothom que l'està provant li nota un punt anissat, així que no sé. És qüestió de provar-la, que el provin professionals i a veure què em diuen ells. A mi m'agrada, que és lo important, i a la gent per lo que es veu també.
Sí, sí, està clar, perquè si han volat i estàs en producció, què han de fer la gent que ens escolti si volen provar aquestes ratafries per contactar amb tu?
Doncs mira, tenim un Instagram obert que el vam obrir aquesta setmana passada amb vista de l'èxit i que estem penjant doncs, totes les entrevistes que fem i tot lo que, tota la promoció i això, i allà anirem avisant de quan entreguem més i allà doncs, poden contactar per nosaltres en missatge directe o el que vulguin, i si no les meves xarxes socials que són Laura Frías Vilà, tot, i doncs endavant el que m'ho demanin i quan en tingui doncs, estaré encantada de vendre.
Escolta, i la teva família què diu de tot això?
Mira, la meva família està enfadada amb mi perquè encara no els he deixat provar.
Oh!
Els hi vaig dir que... Li vaig dir, no, la faré per família i amics al principi. I avui m'han dit, sí, a les entrevistes dius que per la família i els amics, però la família encara no l'hem provat. I li dic, és que ha volat, no puc fer-hi més. Per això la propera tongada una part va reservada a la família.
Déu-n'hi-do. És a dir, que la propera, sobretot important, la família, que la tasti...
La família.
La
sí,
primera.
Sí, tocarà. Si no, no em deixaran produir-ne més a casa.
O sigui que ara mateix, tornant abans, el teu objectiu està en trobar feina. T'has plantejat continuar amb estudis superiors d'agricultura? No sé si n'hi ha d'haver a nivell vitinul.
Bueno, mira, hi ha el grau d'enologia, el que passa que no m'he plantejat fer-lo, el grau a la universitat, a la Rovira i Virgili, el que passa que no m'he plantejat fer-lo. I el que passa que no hi ha formació, gaire formació en licors i espirituosos. I llavors pues, és un gran problema, perquè al final n'hi ha formació a Alemanya o a països més d'Europa, però clar, també és molt cara la formació que hi ha en aquest tipus de begudes i això. I pues, em vaig formant pues, una mica amb el que puc. També, ara per exemple, un professor meu ha tret un llibre que es diu Els secrets de la ratafia i pues, mira, me l'he comprat pues, per poder investigar més, saps? No puc fer-hi més. A poc a poc, pues, amb el que vaig escoltant o el que em van explicant, pues, vaig... És el que vaig aprenent, no puc fer gaire cosa més.
Perquè deies que els estudis que hi ha a Europa són molt cars i plantejar-te el viatge és complicat, no?
Sí, bueno, a veure, jo per exemple tinc una facilitat que potser que els meus germans viuen a Alemanya, saps? Però, clar, al final també és ficar-te a fer-lo amb l'idioma o amb alemany o amb anglès, que tampoc potser no tinc el coneixement per ficar-me a fer una formació de destilats o de... nivell d'espirituosos en aquell idioma, saps?
Clar.
És, bueno, és tot plantejar-s'ho i ficar-se reptes, que ja m'he ficat el repte a la ratafia, doncs puc ficar més reptes a la meva vida, ja ho he vist.
I tant, i amb lo jove que ets, mare meva, no et queda per plantejar-te reptes, ni molt més. Escolta, Laura, si et sembla, demana'ns un tema i acabem amb una cançó que a tu t'agradi.
Ostres, pues et diria me'n vaig al camp dels Catarres, perquè així et toca una mica al poble i això.
Molt bé, doncs Laura, un veritable plaer parlar amb tu, veure que
amb 20 anys... Moltes gràcies per convidar-me.
Amb 20 anys ho tens clar, les coses, que la veritat és que últimament parlem amb molta gent jove i fa goig que estigueu innovant en aquests moments tan delicats de crisi, no només... sanitària sinó econòmica, i endavant amb el que et proposis. Nosaltres quedem a la teva disposició per si algun dia tens alguna novetat que la puguem donar aquí al Penedès en xarxa.
Doncs moltes gràcies per apostar per la gent jove, perquè al final vulguis o no, és els que tenim que tirar endavant tot.
Sou el futur i,
sí.
I necessitem joves com tu i amb aquesta
joves,
iniciativa.
Però sense perdre l'experiència de la gent gran.
Exacte. Molt bona, m'ha agradat molt aquesta Laura. Doncs un veritable plaer i us deixem amb... Me'n vaig al camp dels Catarres.
Barcelona, treballava en el disseny i vestia l'última moda. No tenia dioptries, tot i així portava...
ulleres, unes de pasta negra que no estaven graduades.
I ell era tan feliç pensant que el món girava al seu voltant, tenia la vida per davant. Totes les noies se'l miraven amb voracitat i ell assaboria cada instant.
El temps va anar passant i gairebé sense adonar-se'n la ciutat esdevingué la capital de la tendència. Amb horror el nostre heroi s'adonà d'aquell desastre. Ja no era el més modern, sols un més entre tants altres.
Botigues de roba, vintage, bars, perguiris, festivals. És la supervivència del més guai. Un gran parc temàtic de fashionisme idealitzat. Havia arribat l'hora de marxar. Me'n vaig al camp, a viure al camp. Trobaré una dona ferma, li plantaré tres fills, viurem en harmonia entre conills. Me'n vaig al camp, a viure al camp. Entre porcs i vaques jo trobaré un camí per tornar a començar i ser feliç.
No vols venir amb mi al camp?
Amb els Catarres que ens proposava la Laura Frías, acomiadem avui aquest divendres 13 de novembre i tanquem setmana. Han estat 3 hores diàries de dilluns a divendres, que després de descansar aquest cap de setmana repetirem i renovarem amb tots vosaltres a partir de dilluns. Gràcies per ser-hi una setmana més i a gaudir intensament del cap de setmana. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.